Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Aquesta mitjanit es clou la campanya electoral de les eleccions generals, una campanya que ha estat tensa, crispada en molts moments i on el tema català ha estat en referència constant. En farem una lectura a nivell local, un recordatori d'última hora, just abans de la jornada electoral. Serà diumenge, de les 9 del matí a les 8 del vespre. Pràcticament 6.000 electors a nivell de l'Escala són cridats a votar. Eleccions al Congrés i a Senat. Les primeres de les tres eleccions convocades aquesta primavera. Aquest mes les generals, el mes vinent les municipals i les europees. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, seguit d'altres aspectes que repassem ara mateix en format breu. Continua l'esponjament al voltant de l'església de l'Escala. Aquesta setmana s'ha enderrocat un dels edificis que hi estaven en contacte. L'objectiu és alliberar tot l'entorn del temple. El programa El Far, que s'emet cada tarda per 5 emissores locals de poblacions litorals, entre elles Ràdio L'Escala, rep una menció d'honor als Premis Ràdio Associació de Catalunya. En l'edició d'enguany han estat premiats també Albert Om, Jordi Basté i Lídia Heredia en els apartats principals. L'anxova peluda és premiada per la seva tasca de voluntariat amb el Premi Ten Outstanding Youth Persons en la categoria de lideratge humanitari atorgat per la Jove Cambra Internacional de Catalunya. Avui al matí ha arrencat el cicle de 10 sessions que ofereixen les professionals de l'àrea bàsica de salut de l'Escala, l'Ajuntament i l'associació Run Woman Run per motivar la ciutadania a fer més activitat física. En aquesta primera jornada s'ha anat caminant des del CAP fins a Sant Martí d'Empúries. Agenda esportiva, farem un repàs a tots els compromisos dels equips escalencs en futbol i bàsquet, destacant-ne sobretot el partit de segona catalana que juga a l'Escala diumenge a les 5 de la tarda contra l'Abadesenc. A nivell d'agenda d'activitats, avui divendres hi ha sessió de bibliocontes d'aquí a mitja horeta a la biblioteca per a nens i nenes de 3 a 10 anys i aquest vespre a les 8, presentació de la candidatura alternativa per l'Escala al Centre Cívic Xalem. Demà dissabte a la Cala Poètica, diumenge el cicle de literatura i cinema amb projecció de la pel·lícula Chico i Rita. Tot això ho expliquem un divendres a les portes d'un cap de setmana de força bonança, malgrat alguns núvols tant a primera hora del dia com a la tarda. En breus instants continuem en clau local amb el programa El Far, el programa que dèiem precisament que ha estat premiat en els Premis de Ràdio Associació de Catalunya. D'aquí a pocs instants amb l'interactiu sobre preservació del patrimoni històric, entre d'altres convidats amb Carles Páramo, vocal de l'Institut de Patrimoni Històric de Roses i diversos representants d'entitats de conservació del patrimoni d'arreu de Catalunya. El preu del peix, sabrem com ha anat avui a Arenys de Mar, secció de turisme amb el festival Sons Solers, amb responsables de continguts del festival com Oriol Mestres i, com sempre, agenda del cap de setmana per acabar el far. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Informa sobre quines són les ciutats més brutes de tot l'estat espanyol. Cal dir que ho ha fet entrevistant a 5.000, aproximadament uns 5.200 veïns de cada una de les ciutats. I les conclusions, per la banda alta, no sorprenen. Oviedo segueix sent la ciutat més neta de tota, o almenys així ho perceben els seus veïns, els seus ciutadans, la ciutat més neta de tot l'estat, tot i que ha baixat 3 punts en la seva valoració, respecte a la que es va fer ara fa 4 anys, el 2015. Oviedo, Bilbao, Vigo, Logroño, Pamplona, Getxo, Sant Sebastià, és a dir, totes les del nord, Gijón, aquestes són bàsicament les ciutats més netes. Però si anem a la banda baixa, les ciutats més brutes sí que sorprèn, i és que Tarragona se situa com a la setena ciutat per la cua més bruta de tot l'estat espanyol. De fet, la més bruta de totes és Jaén. Després ve Alacant, Alcalá de Henares, Cuenca, Palma, Cartagena i Tarragona. Cal dir que no hi ha cap altra població catalana entre les més netes, ni cap altra entre les més brutes. Diguéssim que les catalanes se situen a la banda intermitja. En concret, trobaríem, doncs, trobaríem Lleida, Girona i després Barcelona com a de les ciutats, doncs, bueno, que se situarien en aquesta banda mitjana. Per tant, bueno, ja tenim feina a fer, o ja tenen feina a fer aquells que vulguin governar el destí de les ciutats tot just d'aquí un mes. Si estan en aquest rànquing de les més brutes, doncs posar-se mans a la feina. Aquest és, repeteixo, l'informe que ha publicat avui mateix la OCU, per analitzar. Així comencem aquesta segona hora de programa. Vinga, cuinat.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Jordi Josep. Avui, darrera recepta amb el xef del restaurant Amarre, en Jordi Josep. Si parlem de cuina japonesa, què no hi pot faltar? Doncs, evidentment, el sushi. Doncs avui en Jordi Josep ens n'ensenya a fer. Molta atenció. Prenem una nota, vinga.
A la Mare fem sushi. I per preparar el sushi prepararem barat. Així començo, clar. Ara us ho explico. El nigiri de barat és un clàssic japonès. O sigui, el barat és un peix blau, fantàstic, econòmic, i que el podem preparar de moltes maneres. I la manera tradicional japonesa és com, més o menys com aquí prepararíem el que seria els bocarrons amb vinagre. El filetegem, un barat, bueno, agafem un, dos, els cinc, els que siguin. El filetegem ben net, procurem que no quedi res de tripa ni res de sang, i tenim els dos filets. Això ho posem amb sal abundant, molta sal, o sigui que quedi recobert de sal, uns 15 minuts tranquil·lament o més, no hi ha problema, o sigui, l'únic que ens provocarà la sal, com més estona estiguis, que ens deixarà més eixut, més sec, però, bueno, el paladar tampoc és molt important. Un cop passi aquest quart d'hora que estigui a la sal, el que farem és retirar tota la sal amb aigua, ben net, i ho posarem amb vinagre. Amb vinagre, si és possible, vinagre d'arròs, que és molt suau. Aquí el més proper que tenim al vinagre d'arròs seria el vinagre de poma, o un vinagre que sigui molt suau, perquè el vinagre, en el fons, deixa el seu gust. I, per tant, ens cal un vinagre que sigui molt suave. Jo el que busco és el gust del peix, o sigui, és el que estem buscant, no el gust del vinagre, que també, però no amb tanta importància. Llavors, aquest marinat, hem d'estar molt a sobre d'ell, hem d'anar vigilant, o sigui, el peix ha de quedar cobert de vinagre, i hem d'estar molt al tanto d'això, perquè de seguida cou el que és tota la superfície de la pell del barat. Llavors, també va a gustos, hi ha gent que li agrada més cuit o menys cuit, però llavors aquí pot estar tranquil·lament o 10 minuts o mitja hora. O sigui, és igual. El que és important és que vigilem que no ens cogui molt la carn, sinó que quedarà tot cuit i es quedarà molt sec. No es podrà menjar. Un cop passen aquests 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, depèn, el traiem del vinagre, l'aixuguem, no cal passar-lo per l'aigua, només l'aixuguem, llavors aquí ja directament li traiem tota l'espina amb unes pinces, si és una mica de paciència, i la pell, el barat té com una segona pell, com una pell, com si fos un film enganxat que se li treu, i que no és comestible, i se li treu aquesta pell, i aquí ja fem el tall per fer sushi, un nigiri, o podem fer nosaltres el que vulguem, una amanida o directament servir-lo sobre una torradeta amb el que sigui, com qui fa un seitó o un bucaró amb oli i el julivert, també quedaria molt bé. Però bueno, el clàssic és això, el que fem allà, o bueno, el que fem a la Marre, és el nigiri de barat. Ja.
Doncs ja, ja hem après a fer aquest nigiri de barat, cuina japonesa a la Marre, a qui els agradi, per gaudir.
Segueix la llum del far.
Han passat prou dies ja com per començar a analitzar i a fer algunes reflexions sobre el desgraciat accident de Notre Dame a París. Un incendi que sembla es va produir per, bàsicament, la manca de previsió, la manca de mesures de seguretat i la manca de control de la gent que estava fent unes tasques de rehabilitació. Però si una cosa ha posat de manifest aquest incident, és que com li ha passat a Notre Dame, les tasques de manteniment d'aquest tipus d'edificis no es fan amb la rigorositat que s'haurien de fer. Notre Dame feia molts anys que no s'hi havia fet res, que si s'estava utilitzant com a element, com a motor turístic de la ciutat, però que no es anava fent el manteniment adequat, fins al punt de que ha hagut de fer un manteniment profund, una obra important, i a partir d'aquí doncs hem vist el que ha succeït. Vull deslligar el que ha succeït del fet de que s'hagi fet un manteniment. Hi ha molts edificis que s'hi fa un manteniment i no es cremen. Però sí, aquest detall crec que ens hi hem d'aturar. I és que a casa nostra també ens passa. Quantes esglésies protegides, quants edificis protegits, quantes edificacions que tenen valor cultural d'interès nacional o local, un vecino o un vecil, estan protegits, no s'hi pot fer res, però el seu manteniment és com una pilota. Va del propietari a l'administració, de l'església a l'administració, dels fills, dels nets, als responsables polítics. Avui en volem parlar i en volem reflexionar. I per això crec que tenim, doncs, com sempre, molt bons convidats que ens ajudaran a prendre consciència i a entendre aquesta problemàtica. Si us sembla, els comencem presentant. Ens n'anem a l'Empordà, Cristina Cantal.
Sí, doncs, perquè el passat mes de febrer es va constituir a Roses l'Institut Municipal de Patrimoni Històric per preservar i promoure el patrimoni del municipi. Per parlar, doncs, d'aquest institut i de les tasques que faran, ens acompanya en Carles Páramo, que és vocal de l'Institut Municipal de Patrimoni Històric de Roses en representació de la ciutadania.
Doncs, Carles Páramo, molt bona tarda.
Molt bona tarda, salutacions a tothom.
I ben trobat. Escolti'm,
gràcies.
Pregunta, li faig una pregunta i després presentaré els altres convidats i així entre tots ens entendrem i podrem aportar i enriquir la conversa. Coincideix amb que això no està massa ben resolt? És a dir, qui s'ha de fer càrrec de mantenir aquests edificis amb valor històric i protegit, o ho veu d'una altra manera?
Bé, jo diria que les exigències socials mai van protestar, manifestar-se per reclamar la protecció dels béns patrimonials. I això fa, doncs, que les urgències derivin els pressupostos, derivin els recursos cap a altres necessitats, potser, per a ulls d'algú, doncs, més prosaiques, més eficaces, no?, a benefici de la societat, quan sabem que el patrimoni, doncs, no solament representa els nostres orígens, sinó que, a més, ben portat i ben promocionat, doncs, és un recurs turístic de primer ordre que mou milions i milions de turisme, de turistes arreu del món. Aleshores, potser aquest és el problema. Jo, en la meva etapa de president de la Diputació de Girona, em vaig trobar al cap de pocs mesos que hi va haver una mini manifestació, potser eren 40 persones, potser encara no hi eren, reclamant un lloc per al Conservatori de Música. Em van dir, diu, mira, vaig, hi ha una manifestació, vaig sortir a abraçar-los i a felicitar-los. I que és la primera vegada que veig una manifestació reclamant una activitat cultural amb contundència, reclamant-ho. Aleshores, aquest és el tema, no? Sí, el patrimoni històric és importantíssim, per les dues vessants que hem dit, i no hi ha una reclamació ciutadana que exigeixi i mantingui viva aquesta flama. Potser per això el naixement de l'Institut Municipal de Patrimoni Històric de Roses.
Deixi'm presentar més convidats, així posem qüestions en comú. Me'n vaig fins a les Terres de l'Ebre, Judit Castells, perquè aquí tenim també una bona representació.
Així és, aquí als estudis de Ràdio Delta tenim a la Carme Clemente, doctora en conservació i restauració, i ella és responsable de la unitat de conservació i restauració de béns culturals de la Diputació de Tarragona. També és membre de l'Associació de Conservadors Restauradors de Catalunya i també està com a membre del Consell i assessor del Museu de Tortosa. Bona tarda, Carme.
Molt bona tarda.
Benvinguda. S'arriba a tot arreu o no?
No, hi ha molta feina a fer, però bueno, la qüestió és que ens hi hem de posar a fer feina i tots tenim, bueno, tenim molta feina i ho deia, no arribem, però bueno, estem amb això, no? Cal sensibilitzar que s'inverteixi realment en aquest sector de la conservació del patrimoni cultural. Ens falta molt encara. No sé si a tot arreu de Catalunya, a Terres de l'Ebre, estem encara, penso, em sap greu dir-ho, però ens falta encara més, potser, que altres llocs. És així.
He anat apuntant una pregunta de tot el que han anat dient. Presento el tercer convidat i així la puc fer i l'anem compartint. Ivan Fernández, perquè també tenim membres de l'Associació de Conservadors, que sí?
Doncs sí, el nostre pròxim convidat, com bé deies, és membre d'aquesta associació. També ha dirigit i executat intervencions de conservació i restauració de monuments històrics i artístics, molts dels quals formen part de la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. En parlem amb en Pau Arroyo.
Pau Arroyo, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Mira, en primer lloc, deixa'm fer només una petita cosa abans de que em preguntis.
Sí?
De fet, és tan senzill com donar-vos les gràcies per haver convidat a l'Associació Professional de Conservadors Restauradors de poder donar també la nostra veu i la nostra opinió sobre el tema que tractarem avui.
Doncs res més. L'agraïment és mutu per haver acceptat la nostra invitació. Va, li faig una pregunta i així també l'extenc als altres convidats, també a la Carme o en Carles. En Carles parlava de conscienciació social. Amb la Carme, quan deia no arribem a tot arreu, jo m'he apuntat, Carme, si no és així, després ja em rectifica, o m'he apuntat una vessant del no arribem a tot arreu. M'he apuntat a la vessant dels diners. Què no arriba, la consciència social o els diners? Pau.
Les dues coses, eh? Vull dir, sí, home, aviam, d'entrada, el que cal, sobretot, és la ciutadania. La ciutadania, jo crec que hi ha un desfase entre... La ciutadania no sé si no som nosaltres que no fem prou encara, la difusió del patrimoni és molt important, perquè la ciutadania s'ha de fer seu el patrimoni d'alguna manera. I això encara falta. Vull dir, de fet, estem intervenint, però jo crec que la gent encara no s'implica suficientment amb la conservació i amb l'esperit de que el patrimoni és de tots. I això és una qüestió. I diners, bueno, diners es reparteixen d'una manera no equitativa, en la part del patrimoni no arriba el que hauria d'arribar. Jo crec que també és així. Les institucions fem el que podem, nosaltres treballem doncs, des de la Diputació fent molta feina, però ja, com deia, hi ha molt treball encara, hi ha feina, sí.
Pau, què en pensa?
La Carme ja ho ha dit tot, em sembla. En qualsevol cas, estic absolutament d'acord amb ella. Vull dir, és un mal endèmic que tenim a Catalunya, vaja, de que els esforços que s'hi destinen per a la salvaguarda i per a la protecció del patrimoni cultural són minsos, en general. Penseu que tenim monuments molt importants de primera magnitud a nivell històric, a nivell artístic, que ens representen com a societat, que són el fruit de l'esforç dels nostres avantpassats, i en moltes ocasions els tenim en estats, podríem dir, bastant deplorables, tot i que també s'ha de reconèixer que potser en els últims anys s'estan fent més esforços dels que s'havien fet, podríem dir, fins fa cosa de 8, 10, 15 anys. No massa. Però evidentment, cal moltíssima feina a fer i, evidentment, estic absolutament d'acord amb la Carme que la primera cosa que cal és arribar a la societat, que la societat es faci seu el patrimoni. I a partir d'aquí, després ja seran les entitats polítiques, les administracions públiques, que haurien de recollir aquest neguit, aquest interès, i destinar-hi els recursos econòmics, tècnics, necessaris, doncs, per poder tirar endavant totes les tasques i tots els programes de protecció, de salvaguarda, de conservació, de restauració de tot aquest magnífic patrimoni que encara conservem.
Doncs deixeu-me anar a una ciutat que té, jo crec, la sort, però en paral·lel la desgràcia de tenir una quantitat de patrimoni, no diré infinit, però gairebé. Anem a Tarragona, Daniel Rodríguez.
Exacte, Tarragona, ciutat patrimoni mundial de la humanitat per la UNESCO des de l'any 2000, amb unes restes romanes realment, doncs, envejables i que permeten, a més, entendre el desenvolupament i la planificació del disseny urbà romà. Evidentment, tot aquest conjunt arquitectònic s'ha de mantenir i això també implica la complicitat de diverses administracions i el que parlàveu ara també, Calerons. Com s'ho fan? Com s'ho deixen de fer? Doncs en volem parlar també amb el cap tècnic de patrimoni històric de l'Ajuntament de Tarragona, en Joan Menchón.
Joan Menchón, molt bona tarda.
Hola, bona tarda i aprofito per saludar la Carme i el Pau, que ja ens coneixem fa força temps i hem treballat plegats també un munt de vegades.
No sé si es coneix, també ja aprofito, perquè tenim en Carles Páramo, a Girona, que no ha parlat en aquest
torn. No tinc el gust, però encantat, també.
Doncs presentats.
Quedem molt al nord nosaltres, però també hi som.
ara hi anem al nord, també.
L'Empordà també existeix.
Per primera vegada pesa més el sud que el nord, això és interessant.
Així m'agrada, digues que sí.
Una cosa està canviant en aquest país.
El problema seria la llei del pèndol, però si hi ha una compensació està bé.
Ja compensaria. No pateixin. Escolti'm, senyor Menchón, Tarragona, com s'ho fan això? Perquè, clar, aquí tenen un problema brutal, en aquest sentit.
Aviam, ho fem com podem. Així de clar. Ja ho has apuntat, vull dir, Tarragona té un patrimoni de 2.200 anys d'història que comencen abans dels romans. Tenim romans, tenim medievals, tenim època moderna, tenim modernisme, tenim arquitectura del segle XX, que també és bé cultural d'interès nacional o està en camí. Tenim un mosaic de moltes èpoques, una quantitat de patrimoni de gran qualitat, de molts propietaris, perquè n'hi ha que és propietat municipal, hi ha que és propietat de l'Església, de l'Estat espanyol, de la Generalitat, dels privats, amb els recursos limitats que tenim, i més quan estem sortint d'una crisi que ha sigut molt més bèstia del que ens havíem imaginat, i tot apunta de que no tornarem mai al punt d'origen. És més, les perspectives econòmiques estan dient de que encara en vindrà la més grossa, no? Amb la qual cosa estem fent el que bonament podem amb els mitjans, no tan sols econòmics, sinó materials, personal, o els pocs mecanismes que a vegades ens deixen les normatives i les legislacions en tots els sectors, tenint en compte que en una situació com l'actual hi ha prioritats com, per exemple, els temes socials, o els temes d'habitatge, o els temes d'escolarització, que, clar, són molt més urgents que no pas el patrimoni cultural.
Faig una pregunta, li faré a vostè, que sé que a dos quarts ha de marxar, i també la faré en aquest cas representant de les Terres del Nord, el senyor Páramo, i crec que després la continuarem. I ara diré segurament la bestiesa, però vostès m'ho contextualitzen, i és, protegim massa? És a dir, m'explico, hem de ser conscients del que tenim, hem de ser conscients del que podem fer i de fins on podem arribar, i per tant hem d'escollir. Aquest plantejament és acceptable o de cap manera? Va, senyor Clemente.
Senyor Clemente, després... Malament.
Digue'm?
Potser hem protegit malament.
Hem protegit més que massa malament.
Sí.
Expliqui-m'ho.
M'explico. Per exemple, la legislació, a partir dels anys 70, la legislació urbanística va generar la redacció de catàlegs o inventaris o precatàlegs de patrimoni dels municipis. Que eren una llista, diguem-ne, indicativa dels béns que calia protegir. Cada poble, cada lloc va fer els seus llistats, i amb la llei de patrimoni cultural català hi ha una disposició, sembla que és l'addicional, la transitòria primera, parlo de memòria, que diu que totes aquestes peces, aquests elements que estan en aquests catàlegs urbanístics, automàticament passen a ser bé cultural d'interès local, que podríem dir que és la segona categoria a nivell de protecció que ens dona la llei, a condició que en 2-3 anys o un període es fes la revisió per dir el que valia la pena que fos bé d'interès local i el que valia la pena que no ho fos. Això no es va fer. I què ens trobem a vegades amb els catàlegs de patrimoni dels ajuntaments? Coses que estan catalogades, que potser es van catalogar en el seu moment perquè era l'única manera de protegir-les, i potser s'haguessin tingut de protegir com a zona verda o com a equipament cultural, o coses que estan catalogades com a bé cultural d'interès nacional, que es mereixen ser bé cultural d'interès local, que es mereixerien ser nacional, i altres coses que dius, ostres, fins quin punt val la pena que això estigui protegit perquè tampoc és tan interessant, ja. O en tens quatre, i clar, ara qui tira enrere i qui descataloga això quan els mecanismes legals també són complicats.
Val.
I et trobes amb greuges comparatius entre les proteccions, o coses que haurien d'estar protegides i no estan. Per això dic que a vegades està mal catalogat.
L'acomiado, senyor Menchón, el deixo perquè arribem gairebé a 2:15, sé que ha de marxar, i em quedo amb el compromís de que tot just sonin 2:15. Li dono el torn de paraula al senyor Pàramo perquè ens pugui explicar la seva opinió al voltant d'aquesta pregunta que feia.
Molt bé.
Joan Menchón, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A reveure, molt bona tarda.
Salutacions.
Adéu-siau, adéu.
A veure, és el cap tècnic del Patrimoni Històric de Tarragona. Doncs això, ens aturem 3 minuts i després tornem, seguint reflexionant en veu alta.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ei, encara no ho saps? Hem obert un nou McDonald's a L'Escala. I ho té tot. Zona McCafé, servei a taula amb tracte personalitzat, wifi, pàrquing, una bona terrassa i McAuto. I els divendres i dissabtes, obert 24 hores. McDonald's L'Escala. A què esperes per venir a veure'l?
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra jacs amb les mans nues lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidos a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història.
Junts vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín i navegant amb els vikings, empunyant l'antorxa com si fóssim Bonnie and Clyde. Un parell de samurais, no ens farem enrere mai. Fidels al repte amb tu, no hi ha dues nits iguals. No hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals.
Invencibles.
A la conquesta dels 7 mars, pioners i agosarats, hàbits d'aventures com Neil Armstrong o James Cook, el desig d'anar més lluny, cap a mons desconeguts i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals.
Invencibles.
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 Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Deutes, senyor Pàramo, vinga, què en pensa d'això que dèiem? Si hem protegit molt o hem protegit malament?
Hem protegit... fer un edicte en el butlletí oficial, el DOC, el que sigui, dient que allò queda protegit, no n'hi ha prou. Per tant, hem protegit molt, sí, però d'aquesta manera. Malament, què vol dir? Que hem protegit més coses d'aquelles que podíem, en realitat, afrontar la seva conservació. Sí. Quin és el problema? Que també ho ha dit el senyor Manchón. Hi ha patrimoni de titularitat municipal, però més que res n'hi ha de la Generalitat, molta de l'Estat i moltíssima de l'Església, no? Aleshores, aquí és allà on potser falla l'actuació. A mi em sembla que el que ens hauria... o que convindria, i ja no parlar de què és el que no hem fet fins ara, sinó el que caldria fer de futur, doncs primer de tot, pel meu entendre i la meva experiència, és una llei de mecenatge que moltes vegades des de Catalunya s'ha intentat introduir dins la legislació espanyola, no ens anem a sortir com en tantes altres coses, i que una llei de mecenatge ben entesa faria que moltes persones invertirien en aquell bé patrimonial on, és una cosa que tenim els humans, volem perdurar en la història, sobretot les persones que estan implicades. Per tant, fundacions i aquest tipus d'entitats, doncs serien els que serien una bona part de la solució. I en aquí em referiré, vull dir, en el món anglosaxó, el National Trust britànic, on, com en aquí, doncs, molta gent, quan neix el seu net o el seu fill, el fa soci del Barça, doncs allà els fan socis del National Trust que tenen cura, conservació, promoció i explotació d'un castell, un paratge natural, un museu o qualsevol altre bé cultural patrimonial, que el que deia al començament, que alhora és un generador de recursos turístics i un generador d'economia. I aquesta és la situació. Aquí això, sobretot els espanyols, no en volen ni sentir parlar, perquè, deixeu-m'ho dir, a Catalunya hi ha una tradició de gent que aboca diners, i si no parlem del Liceu, els seus orígens, el Pau de la Música Catalana, ens aniríem a Reus, sabeu que teniu allà... a part de tot arreu hi ha molt de patrimoni privat o de promoció privada i que en realitat és patrimoni històric. Bé, a Espanya aquestes coses no existeixen, a Catalunya sí, i potser per por de que els recursos que haurien de o volen controlar i que controlen des d'Hisenda no s'escaparien i molts catalans dirien, jo per pagar Hisenda m'has fet només pagar per la reconstrucció del Teatre de Tarragona, o per pagar aquelles cases tan boniques que eren, però que sort que ja no hi són, que tapaven la façana des del riu, la façana de la catedral de Tortosa. Aleshores, aquesta és el paradigma en el que vivim. Deixi'm que dir, és el que hauríem de trobar solucions.
Ara està parlant, i faig preguntes als altres, també, és a dir, ho poso. Si ho he... L'exemple o una via seria el cas de la Casa Milà, de la Pedrera de Barcelona, per exemple, que té una fundació darrere impulsada per unes caixes que gestionen i s'encarreguen del seu manteniment? Seria aquest una mica el model?
Aquest seria un possible model, no? El Palau de la Música Catalana, doncs, és un bé cultural, ja no solament patrimonial com l'estructura del Palau, sinó l'activitat que s'hi fa a dins, no? I això, doncs, podríem anar al Casino Menestral de Figueres, on en podríem anar a qualsevol vila i poble de tot Catalunya. Hi ha patrimoni històric que cal conservar, o els amics dels museus de no sé on, o aquell propietari que té un museu que té un castell i que diu, tu, igualment jo no puc mantenir-lo del tot, doncs l'obro la visita, m'ajuda l'administració, en fem tots plegats una bona promoció i aquell castell, en aquell poblet, doncs es converteix en un atractiu que aporta gent i que aporta riquesa en la seva economia, perquè a partir d'aquí la gent que visita el poble, doncs li agrada comprar l'oli del poble i li agrada comprar el formatge del poble i li agrada no sé què. Entenem el país com un tot i entenem que el patrimoni històric és un bé generador d'economia.
Carme, què en pensa?
Aquesta és una mica la història.
Sí, estic d'acord, el que passa que jo afegiria que realment el que cal és la transversalitat en quant a les actuacions.
I aquí, sens dubte.
Aleshores, fundacions, sí, però també col·laboracions entre els diferents organismes, generalitats, diputacions, ajuntaments, qui calgui, església, també, que s'ha d'implicar. És a dir, tothom... Ah, perdó.
No, digui. Perdó. Digui.
Tothom hauria de col·laborar, cosa que no es fa, i, per tant, els projectes d'intervencions, actuacions del que sigui, que són els que generen, evidentment, aquesta economia, aquest turisme, i que la gent va a les poblacions per veure el patrimoni, no anirà per una altra cosa, bàsicament és per això, pel patrimoni natural o el cultural, històric.
Si em permeteu interrompre, Carme, amb el meu temps a la Diputació de Girona, i teníem una comissió a la que hi havia el Bisbat de Girona, el Bisbat de la Seu i el Bisbat d'Osona, tots en parròquies a dins del que és la demarcació de Girona, i que ens plegàvem amb la Generalitat i d'una manera coordinada. Penseu, algú ha dit que fa 7 anys no es feia res, o jo diria que sí, perquè no devia ser el 2000, van presentar un llibre que se'n deia Vella, Pedra, Vella, on descrivíem més de 400 actuacions que s'havia fet des de la restauració de les diputacions i dels ajuntaments democràtics.
A veure,
aleshores, aquesta coordinació hi és.
Carme, endavant.
I faltaria aquesta vessant, que deia jo, del mecenatge ben entès, on molt diner podria desviar-se de les arques de l'Estat, que també cotitzaria, però finalista per recuperar territori, per recuperar parcs naturals i per recuperar patrimoni històric.
Carme.
Sí, aviam, potser Girona, reconec que vosaltres Girona esteu en un altre nivell i us felicito, però no tot arreu del país és així. No tot arreu se col·labora...
Un segon, senyor...
Sí, crec que passa això una mica, aviam, no vull ser fatalista, però sí que no hi ha la suficient col·laboració. I després, a part d'això, també vull afegir que no tot el patrimoni té la mateixa protecció. Estem parlant d'edificis, monuments, etc., però hi ha un patrimoni que aquest sí que està realment abandonat, que són altres tipus de categories, com és la part, ara em fico en altres temes, científic, etnològic... I patrimonis que es tenen, que són quasi bé menors, perquè menors que no ho són, però que socialment no estan considerats. Per tant, bé, jo aposto per això, no? Perquè la transversalitat, però ja us dic, segons a quines zones del país no passa això, i aleshores és quan no flueix i cadascú va per la seva banda, i per tant són esforços individuals i no ajuden a la preservació, no ajuden.
Pau.
Deixeu-me,
no sé què penses, Pau.
No, que, és molt interessant això que esteu comentant els dos. Jo volia fer un incís amb el tema que comentava el Carles, en el sentit de que el tema de la promoció del patrimoni cultural que està en petits municipis, el cas del Castells que ell proposava, que està molt bé, però en el cas, per exemple, dels monuments així que són explotats d'una manera massa intensiva, com seria tots els casos de Barcelona, la Casa Milà, el Parc Güell, la Sagrada de família. Després ja ens estem passant. O sigui, és difícil trobar l'equilibri, perquè penseu que tota aquesta quantitat d'usuaris, de turistes, el que acaben fent és malmetre i degradar el patrimoni. O sigui, que el que caldria seria, sembla, trobar un equilibri entre la quantitat de visitants que podrien accedir en aquests llocs. Afortunadament, tenim exemples de monuments o d'abrics naturals amb pintures rupestres que està limitant l'ús dels visitants, que és una bona, evidentment, és una bona estratègia de conservació. Per tant, en aquest punt també s'ha de ser curós. No n'hi ha prou en que entenguem el patrimoni cultural com un generador de riquesa, sinó que jo penso que l'hem d'entendre també i sobretot com un generador de coneixement. Penseu que tots aquests elements, tots aquests béns que nosaltres considerem des del punt de vista de la cultura, ens aporten un seguit de valors de caràcter històric, de caràcter artístic, de caràcter tècnic o tecnològic, de caràcter documental, que jo penso que és aquí on rau estrictament el valor d'aquests elements. No només ens poden servir per explotar-los de manera turística, sinó que ens han de portar com a societat tot un seguit de valors, de coneixements, perquè ens enriqueixin com a persones. Doncs... I, per tant, tornem a el que comentàvem al començament, que és fonamental que la societat s'involucri, que es faci entendre la societat, que, en definitiva, el patrimoni li ha de repercutir amb ells mateixos.
Anem a això que deia, precisament.
Molt bé.
Anem a això que deia.
Estic d'acord.
Ivan,
puc rebatre una mica?
Un segon. No, perquè... Perdoni, no. Vull dir... un moment. Ivan, anem a això últim que apuntàvem, perquè tenim una convidada que ens pot aportar en això, que sí?
Exacte, parlem de valors, de coneixements, de qui s'implica i qui col·labora en el món del patrimoni. Doncs avui volem reflexionar també sobre la seva aplicació en l'àmbit educatiu i per això saludem la Naira Llonch, investigadora de la Universitat de Lleida.
Naira, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sé que estava escoltant aquests darrers minuts i segur que has escoltat aquesta aportació que ens feia el nostre convidat, en Pau Arroyo.
Sí.
Es pot treballar aquest tema? És a dir, es pot donar una utilitat social i crear una consciència al voltant de la didàctica i del coneixement?
I tant. De fet, per mi, la base del patrimoni és aquesta, no? Sobre la que les societats anem canviant el concepte de patrimoni, s'ha anat ampliant allò que s'ha considerat patrimoni i que no? Cada vegada és més inclusiu, diguem-ne, hi ha més coses que entren dins d'aquest sac, per fortuna. Llavors, és fonamental el poder-ho... Bueno, la base és que això ha de ser comunicat i ha de ser... Bueno, crec que ja ha sortit, no?, aquesta idea, també, ha de ser difós, però sobretot des de ben petits, no?, i fins i tot a les escoles.
Per tant, el problema és que s'està veient el patrimoni com un element turístic i no com un element de coneixement.
No ho hem dit, això, eh?
No, estic intentant preguntar-ho. No, és una...
Un excés d'explotació turística. És com tot, és depèn com s'enfoque, no? Jo crec que el patrimoni és prou potent com per poder ser un espai d'oci, un espai de coneixement, un espai per aprendre, i jo crec, bueno, que aquesta és la fonamentació. És que heu dit moltes coses, han sortit moltíssimes idees, eh? Tota l'estona estava pensant, sí, jo anava fent el meu propi debat intern, amb el tema aquest de l'explotació també, no?, dels recursos, o de com gestionar també aquest patrimoni, no? Jo estic molt d'acord amb la idea aquesta de crear, bueno, de lleis de mecenatge o de crear models de gestió molt anglosaxons. Jo crec que, no sé si ha sortit aquesta idea, però és una realitat, no?, que nosaltres anem amb aquest tema de la difusió i de la gestió del patrimoni, de la difusió i de l'educació a través del patrimoni amb el patrimoni, anem bastant enrere respecte al món anglosaxó. I jo crec que al final acabarem tirant... Això apunta moltes coses cap aquí, no? En el cas de l'educació patrimonial, cada vegada més s'estan creant xarxes i propostes que van molt cap al model anglosaxó. Uh-huh. I crec que amb el tema de la gestió també haurem d'anar cap aquí. Intentar vendre, entre cometes, en positiu, el patrimoni, vendre... O sigui... concebre'l des d'un punt de vista més, una mica més del màrqueting, si volem, una mica més estratègic i no esperant només recursos públics que cada vegada seran més minsos i que, malauradament, les grans quantitats d'elements patrimonials que tenim, doncs, no arribarem mai, sempre seran miquetes per aquí, miquetes per allà.
Senyor Páramo, vinga, volia rebatre, moment de rebatre.
Sí, bueno, rebatre, matitzar. Aviam, jo estic aquí a l'Escala, un magnífic poble turístic, encantador, amb una vista fantàstica sobre el golf i la badia de Roses, i parlant, diré una màxima que s'aplica en el turisme, o s'hauria d'aplicar en el turisme, que també serveix pel turisme cultural. Diu, el turisme és com el foc. El foc serveix per cuinar els teus aliments, però si se't descontrola, et crema la casa. Aleshores, el turisme és com el foc. Controlat, et dona vida, però si se't descontrola. Aleshores, això que hem dit, evidentment, tot s'ha d'agafar amb pinces, s'ha d'acotar en els seus nivells, i dir que el patrimoni l'hem de conservar perquè és el que dèiem, el nostre origen, la nostra cultura, el nostre patrimoni, només faltaria, l'hem de conservar millorat pels nostres, els que ens han de venir, però alhora també n'hem de treure aquells rendiments que podem. I això em sembla que resumeix una miqueta la situació, no?
Deixem posar una qüestió damunt de la taula que ha sortit d'Esquitllades, l'apuntava una mica la Carme. Molt del patrimoni està en mans de l'Església, és a dir, l'Església, per la seva història, ha acumulat molta part d'aquest patrimoni. I aquí ja tinc un dubte i els hi vull, o un neguit, i el poso damunt de la taula. I és, per una banda, és un problema, perquè al cap i a la fi l'Església és una entitat que no és pública, i per tant, moltes vegades, doncs, el patrimoni de l'Església, i depèn de quin patrimoni, doncs, escolti'm, que se'l mantinguin ells, no? Però, per l'altra banda, menys mal que el tenen ells, perquè si fos públic, les administracions tampoc podrien mantenir-lo, no? Resoldre això és complicat. O no, Carme?
A veure, deixeu-me comentar una cosa aquest aspecte. Sí. Pensa que totes, o la major part de les intervencions que es fan en béns propietat de l'Església i que són catalogats com a patrimoni cultural, estan finançats amb diners públics, mitjançant subvencions. O sigui que una mica estem al mateix lloc, eh? Ja. Vull dir, per molt que el titular sigui l'Església, qui finalment acaba posant els diners perquè es mantingui, perquè es conservi, perquè es restauri, són les diverses administracions públiques. Mm-hmm. O sigui que l'Església, en aquest sentit, juga un paper una mica... No sé com dir-ho, eh? O sigui, ell manté la propietat, però es gasta pocs dinerets a l'hora de la veritat, eh? És l'administració pública la que acaba posant els diners perquè es tirin endavant.
Un moment, senyor Paramo. Carme, vinga, endavant.
Bé, jo estic amb el Pau, aviam. De fet, l'Església inverteix poc en la conservació del patrimoni. Vaja, el que conec jo. I, per tant, jo crec que, bueno, jo faria el model francès, hauria de ser de l'Estat, i l'Estat, evidentment, hauria d'invertir en cultura i patrimoni, que té molt poc pressupost. N'hi ha en altres sectors i en aquest no n'hi ha. Per tant, si té més patrimoni, hauria de tenir molt més pressupost i, per tant, podria fer molts més projectes i molt més. L'Estat i els organismes que vellen per la preservació del patrimoni tenen uns criteris justos de prevenció, d'invertir i de fer criteri, i tindre criteris adequats, cosa que l'Església, doncs bé, ells són els propietaris i d'alguna manera doncs, no estan per aquesta labor, és diferent. I, per tant,
alguns exemples no gaire llunyans de quines intervencions ha fet l'Església en determinats elements del seu patrimoni, que han sortit per tots els mitjans de comunicació. O sigui, que això que augmentes dels criteris i de com actuen a vegades, amb la desídia aquesta, doncs també cal fer-la notar.
Sí.
I hem començat parlant, ens has presentat parlant de Notre-Dame de París, sí, propietat de l'Estat, i que se'ls ha cremat amb ells.
Sí, sí.
Aleshores, sí, però... gràcies als feligresos que habitaven l'església, amb alguns turistes que els van ajudar, s'ha salvat molt dels béns i mobles de dins. Aleshores, no hi ha un model allò fantàstic i que ve, i amb l'església per dir si inverteix poc o molt, m'agradaria veure les seves finances, veure si és que en té per poder invertir, perquè del dia a dia també suposo que costa de mantenir, i més tota la complexitat de la pròpia església. A mi no m'agradaria entrar en allò d'estigmatitzar aquests o els altres, l'Estat, o és la Generalitat que se'n cuida i l'Estat no, o l'Ajuntament se n'hauria de cuidar més. No, el que jo crec és que, i ho he dit al començament, no, s'hauria de dar i hem de sortir dels patrons que ens hem mogut fins ara. Anar cap a aquest model anglosaxó i anar cap a un model de cooperació efectiva entre les diferents entitats, i això a mi em sembla que és l'única manera que ens en sortirem. Hi ha el cas, per exemple, de Roses, perdoneu que parli del meu municipi, tenim una ciutadella que són 180.000 metres quadrats, 5 quilòmetres de muralla, amb alçades que superen els 25 metres d'alçada. Tenim un castell alt de la Trinitat, que són 60.000 metres quadrats, i tot una mola que, gràcies a un ajut que vàrem recuperar dels diners que enviem a l'Estat, doncs es va poder restaurar aquell temps valorat amb uns 8 milions d'euros tota la inversió que s'hi va fer. Aleshores, no es té que anar a mendicar en aquest, en l'altre i a l'altre. que es faci una planificació a nivell comarcal, a nivell de demarcació, a nivell nacional, i que es vegi quines són les urgències, i aleshores, lògicament, una de les coses que sempre s'ha fet des de la Diputació de Girona era exigir a l'Església, quan s'invertia en el seu patrimoni, doncs una reversió o una capacitat per haver-hi una utilització no estrictament litúrgica, sinó d'interès cultural.
Però,
no?
Però
per exemple, el Museu d'Art de Girona, que està en l'antic Palau Episcopal, doncs és de la Diputació, i les obres d'art gairebé totes són de l'Església. Mm. I en aquesta cooperació doncs surt bé per la societat.
Deixi'm agafar-li una idea que posava vostè ara, i la poso d'aquí damunt de la taula. No? Aquesta idea que sigui que es faci un catàleg, no? Una visió supramunicipal, i a partir d'aquí que s'estableixi doncs aquestes prioritats, no? Bé, però si això es fa, jo per exemple, mira, poso l'exemple d'on estic ara mateix, no? Que és en un estudi de ràdio que està en un edifici que era l'antiga fàbrica del licor Calisei, que probablement aquesta fàbrica, en comparació amb altres fàbriques que tenim a la resta de Catalunya, doncs deu tenir un relatiu valor. Però per la població en la que em trobo, té molt de valor, no? És la fàbrica de referència. Per tant, si li preguntem a la Generalitat o a la Diputació de Barcelona, en aquest cas, no? Jo estic a Barcelona, doncs a la Diputació de Barcelona, què hem de fer amb aquesta fàbrica, em trobarà 30.000 més abans que aquesta, i per tant, al final acabarà enderrocada. Però si li dic als veïns d'aquí al costat que aquesta fàbrica se'n va a terra, no és que montin una mani, és que...
La Diputació et dirà com hi posa l'Ajuntament. La Diputació de Barcelona et dirà com hi posa l'Ajuntament. Jo t'ho doblo. Clar, perquè per demostrar que a tu t'interessa hi has d'apostar. Aleshores, si a mi em venen amb aquests tractes, dic sempre que sí. Escolta, a mi m'interessa molt arreglar aquesta fàbrica que és del meu poble. M'ajudareu? Quan hi poses tu? 100? Doncs nosaltres n'hi posem 100 més. I d'aquesta manera, esclar, també el que no pot ser és anar amb uns donant-te'ls i molt, perquè tots ens estimem el nostre petit patrimoni local, i amb altres que no els interessa el seu patrimoni local, doncs que ho faci tot l'Estat o la Generalitat o la Diputació. No és correcte, això.
Naira, que fa estona que no dius res, i ara li dono la paraula també a en Pau, eh? Naira, que no sé si tens alguna cosa a dir de tot això que estem parlant.
Bueno, no, simplement estava pensant, m'he quedat amb el tema de l'església, que certament, a més, també és curiós, o no tant, que des del punt de vista de l'educació patrimonial solen ser també els més reactes a crear propostes més enllà de les clàssiques visites guiades. Una vegada en el grup de recerca del que formo part hem intentat crear propostes de didàctica del patrimoni per engrescar més petits en conèixer el patrimoni d'una manera amena, divertida, agradable, i sembla ser bastant, també posen pegues en aquest cas, vull dir, no era per... Vull dir, i això a vegades amb les veges s'ha de passar, i amb alguns altres tipus de sois patrimonials també, però per sort cada vegada més si estan fent esforços prou importants en canviar aquesta tendència.
Què en penses, Pau?
A veure, estic d'acord amb el que deia el senyor Páramo. Evidentment cal, i es produeix una col·laboració entre les diferents entitats públiques i, evidentment, el sector privat, no només l'Església, sinó que a través també de fundacions privades o fins i tot de particulars que tenen algun bé patrimonial que és propietat d'ells. Jo ho deia en el sentit de que, efectivament, calen, en el fons, més recursos, i moltes vegades el que cal és una iniciativa per tirar endavant que aquests diners, que sabem que no són gaires, vagin cap un lloc o vagin cap un altre. I aquí sí que, evidentment, relacionat amb el que comentàveu de l'àmbit local, evidentment que estem de la societat civil de cada un dels pobles on hi ha aquest patrimoni. Jo he tingut la sort, i ara que parlem amb una persona de Girona, jo he tingut la sort d'estar treballant a la Basílica de Castelló d'Empúries, i jo he treballat allí gràcies, justament, a la gent del poble que va voler tirar endavant unes actuacions a la Basílica. I ells van ser, a través de la parròquia, a través del bisbat, el que van organitzar, diguéssim, la manera de trobar diners, entre els quals van venir de la Diputació de Girona. Per tant, moltes vegades el que ens falta és això, no? Que hi hagin promotors, persones, en definitiva, que tirin el carro, no? Perquè no n'hi ha prou en que l'administració ho faci. Jo que sóc del Vendrell no puc esperar que l'Ajuntament de Torn es preocupi per conservar en bones condicions un celler modernista que tenim del César Martinell. Fa un munt d'anys que el tenim abandonat i no hi ha manera de trobar el desllorigador per aquest element del nostre patrimoni cultural. En direu, clar, hi ha llocs de les comarques tarragonines que del César Martinell tenen un munt de cellers cooperatius. I el vostre, bé, doncs mira, és un mes, no? Però clar, és que és el nostre, eh? Tornant una mica també amb el discurs que feia el Carles Páramo, que efectivament també l'hem d'entendre des d'aquest punt de vista, eh? Clar. Com una cosa pròpia. No sé si era el Carles o eres tu, Josep Maria.
Sí, era jo, però ens hi va tensar.
Vale, algú de vosaltres dos.
L'important és la idea. Cas,
la idea és bona, la idea és no només és bona, és fonamental, no? Per tant, a vegades, ja acabo amb aquest tema, no? Que cal, doncs, això, involucrar la societat civil que sigui la capaç, diguéssim, de tirar endavant doncs, projectes de recuperació i de conservació d'aquest patrimoni que disposem en molts llocs dels nostres pobles i ciutats.
Naira, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat a aquesta hora de la tarda i haver-nos ajudat a reflexionar. Bona feina, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Cuida't, fins després. A reveure. Tinc un minut i mig, no tinc més temps, per tant començo a acomiadar... Digui'm, algú vol deixar...
Agafo 30
segons.
15 segons.
Vinga, endavant.
Menys. No, que venen unes eleccions municipals.
Ja.
Jo, lògicament, exigiria a tots els que es presenten veure escrit el seu programa electoral i a dins d'aquests veure, en temes de patrimoni, en els pobles que n'hi hagi, que tots en tenen, què pensen fer.
Doncs...
Només llenço aquesta idea.
Em quedo amb aquesta idea. Li agraeixo molt, senyor Páramo. En tornem a parlar. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Pau, vinga, 30 segons per tu. Per 30.
Res, jo, a veure... Per un costat sóc una mica pessimista, perquè fa molts anys que em dedico en el tema d'intentar conservar i salvaguardar el patrimoni, però bé, vull fer un esforç i pensar que les noves generacions agafaran el tema amb una altra embranzida. Espero que això sigui possible i que entre tots doncs, puguem, tal com diu la llei de patrimoni, poder transmetre als nostres fills el futur, el patrimoni català, en les millors condicions possibles perquè el puguin fruir, el puguin gaudir.
Gràcies.
I els serveixi també com una eina de coneixement.
Gràcies, Pau, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Vinga, Carme.
Adéu.
Que te'n queda
bé, jo potser el que diria és que el patrimoni ha d'anar de baix a dalt, que la sensibilització social és la important, fins que la gent no s'estimi el patrimoni i se'l faci seu, els esforços, que n'hi han d'haver molts i han de col·laborar tots plegats, encara més, no, penso jo, en quina part de la geografia, doncs no completarem el cercle.
Em quedo amb aquesta idea,
tots.
Carme. Moltíssimes gràcies.
Vale.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Anem companys cap a Belém, amb tota la pastorada, i anem companys cap a Belém, amb tota la pastorada que diu que ha nascut l'infant, a dins d'alguna cabana que diu que ha nascut l'infant, a dins d'alguna cabana. N'hi ha que li porten pa, d'altres li porten formatge, n'hi ha que li porten pa, d'altres li porten formatge, nosaltres li portarem aquesta cançó ben maca, nosaltres li portarem aquesta cançó ben maca. Una cançó per l'infant, per son pare i per sa mare, una cançó per l'infant, per son pare i per sa mare, i si algú la vol ballar, la convertirem en dansa, i si algú la vol ballar, la convertirem en dansa. Una dansa en pau i amor, que d'altres ens agermana, una dansa en pau i amor, que naltros ens agermana la dansa dels catalans. Que aquí li diem sardana, la dansa dels catalans. Que aquí li diem sardana. Cançó per l'infant, per son pare i per sa mare. Una cançó per l'infant, per son pare i per sa mare. I si algú la vol ballar, la convertirem en dansa. I si algú la vol ballar, la convertirem en dansa. Una dansa en pau i amor, que naltros ens agermana. Una dansa en pau i amor, que naltros ens agermana. La dansa dels catalans.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.